Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Mariano Rajoy ha dit aquesta tarda al Congrés que no hi ha mediació possible entre la llei i la democràcia i, d'altra banda, la desobediència, referint-se al que pot ser un diàleg entre els governs català i espanyol. En la compareixença, el president de l'executiu espanyol ha acusat els governants de Catalunya de perpetrar un atac deslleial i molt perillós, alhora que ha reiterat que és possible el diàleg sempre dintre del marc constitucional que ens hem donat entre tots i que es pot reformar. Ha recordat que no és una norma perpètua. En les intervencions dels representants de diferents grups parlamentaris, la socialista Margarita Robles ha dit que no es pot acceptar suposades declaracions unilaterals que deixen fora una part de la població i que el PSOE sempre ha estat partit d'Estat i de govern. Albert Rivera ha fet una crida a posar en marxa l'article 155 de la Constitució, que permet suspendre totalment o de manera parcial l'autonomia. El líder de Podem, Pablo Iglesias, per la seva banda, ha demanat a Rajoy que això no es faci, l'aplicació del 155, i que es posi al capdavant d'una negociació per evitar precisament el trencament d'Espanya. També hi han intervingut els representants d'Esquerra Republicana i el Partit Nacionalista Basc. Joan Tardà ha dit que el govern espanyol és capaç de tot, fins i tot de no desautoritzar el seu responsable de comunicació, Pablo Casado, per les paraules sobre Lluís Companys. I el diputat nacionalista basc Aitor Esteban ha criticat la gestió feta pel govern espanyol durant l'1 d'octubre. Ha aclarit que no ajuda a qualificar els esdeveniments a Catalunya com a cop d'estat. I comentem també que el president Carles Puigdemont ha ofert diàleg sense condicions en una entrevista a la cadena nord-americana CNN i ha proposat que negociïn dues persones de cada govern amb mediadors.
Ràdio Estel.
Els diumenges a les 2 del migdia, deixa't acompanyar per Magazín Clàssica, l'espai de Ràdio Estel i Ràdio Bisbal d'Empordà amb la tria més acurada de peces populars de la música clàssica i els seus moments més brillants. Els diumenges a les 2 del migdia, Magazín Clàssica a Ràdio Estel, amb Jordi Sánchez. Fem família, un programa on parlem de família i valors des de tots els àmbits socials, on actualitzem setmanalment les polítiques i els factors que hi afecten, habitatge, esport, pobresa i economia, societat, i tot això amb entrevistes amb els experts del moment i taules rodones. Fem família, cada dimecres a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel, un programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres. Avança't el Nadal amb un viatge meravellós. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics. Visitarem el Santuari de Sant Francesc d'Assís de Greccio, el Centre Històric de Rieti i els santuaris de Fonte Colombo i la Floresta, entre d'altres. De l'11 al 17 de desembre, els pessebres de Roma i la Vall Santa amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 4 minuts i mig de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i del Ferran Capdevila a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Aquests dies, lògicament, hem estat pendents, molt, i avui també, de la situació política i social a Catalunya. Han passat gairebé 24 hores des que el president Carles Puigdemont va assumir la independència en una declaració sobre la qual va demanar al mateix moment gairebé la suspensió. Un gest que alguns valoren com una obertura al diàleg. El mateix president ha dit aquesta tarda a la CNN que és un diàleg sense condicions per al qual demana mediadors, i altres ho veuen com una trampa o un joc de la confusió que no amaga el compromís del govern català i dels grups parlamentaris que formen majoria a la cambra autonòmica amb la independència de Catalunya. D'això dedicarem uns minuts, com no pot ser d'una altra manera, en l'inici del nostre col·loqui d'avui. Però el tema del dia és l'amenaça del terrorisme sense fronteres i la resposta del món. Una gran qüestió que ens preocupa igualment molt i que no podem oblidar. Hi ha hagut, per exemple, atemptats els últims dies a França. A Marsella, concretament, el mateix dia 1 d'octubre, assassinaven dues dones, un terrorista que després va ser abatut. Hi ha hagut matances també al Regne Unit, un atemptat al metro que de miracle no va provocar una massacre, i també el que són els crims constants de Daesh i les seves marques a Síria, a l'Iraq i en altres zones del Pròxim Orient. Aquest terrorisme global, o Tercera Guerra Mundial a trossos, com diu el Papa Francesc, afecta països que igualment no podem deixar de banda, com són Nigèria, el Sudan del Sud o altres nacions africanes especialment castigades, entre elles la mateixa República Centreafricana, que ara fa gairebé 2 anys visitava el mateix Sant Pare. Una matança el 2 d'octubre passat a Las Vegas va arribar a ser reivindicada per Estat Islàmic, amb una 60 llarga de morts i centenars de ferits. És curiós que, malgrat aquesta reivindicació, les investigacions als Estats Units apunten en aquests moments altres hipòtesis o no ho tenen clar. Però igualment ens preocupa la facilitat que hi ha als Estats Units d'Amèrica per tenir armes. Totes aquestes qüestions, dintre del que puguem prioritzar en la limitació del nostre temps, les analitzem avui en el nostre col·loqui. I us preguntem a través de radioestel.cat, amics oients, quina és la millor resposta internacional que es pot donar contra el terrorisme jihadista o d'inspiració islamista, com es diu també. Teniu 3 possibles opcions: ofegar per les vies militar i econòmica els focus on creixen Daesh i altres grups, buscar acords de pau des de l'ONU per als països en guerra, o acabar de manera generalitzada amb el comerç d'armes. Animeu-vos a participar, a votar fins a 6:45, teniu temps per una d'aquestes 3 opcions, o bé envieu-nos els vostres comentaris directes, si ho preferiu, a radioestel.cat. Saludem els que formen avui el nostre col·loqui. Tenim amb nosaltres Tica Font, que és la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau. Senyora Tica Font, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver vingut avui en un dia en què tenim un tema diferent al que predomina a casa nostra, però sense deixar de mirar, encara que sigui de reull, aquesta actualitat immediata, amb una sessió que encara s'està fent al Congrés dels Diputats dedicada íntegrament a Catalunya. I saludem també Mohamed Said, que és el president de l'Associació Amics de Palestina a Barcelona i palestí fincat a casa nostra. Senyor Mohamed Said, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per la seva presència. Bé, quina valoració farien del que ha passat en aquestes últimes hores, des de la compareixença de Carles Puigdemont ahir al Parlament, amb les rèpliques dels grups parlamentaris, la decisió que ha pres el govern espanyol en un Consell de Ministres extraordinari aquest matí de fer un requeriment a Carles Puigdemont com a preludi en funció del que respongui d'una possible aplicació de la Constitució per, segons diu el govern espanyol, restablir l'ordre constitucional, i el que està passant aquesta tarda amb la defensa que ha fet Rajoy d'aquesta tesi, i una mica les pressions que té d'uns i altres perquè s'obri més el diàleg o perquè apliqui amb més contundència, com ha dit Albert Rivera de Ciutadans, l'article 155 ja famós de la Constitució.
Mira, jo veig que, diríem, les dues actuacions, Puigdemont i Rajoy, estan com donant-se una mica de temps, eh? Una mica. No sabem si la mica és d'una setmana, són 3 dies, seran 3 setmanes, o quin serà el període de temps. No és una desescalada de tensió, simplement és com una parada tècnica, eh? Jo crec que el malabarisme de Puigdemont era, com diguem, bueno, un sí però no, per tant em dono un temps, i si no tinc una resposta satisfactòria, acabat aquest temps, faig la declaració. I per una altra, jo crec que Rajoy, el poc que li he estat sentint dir ara en aquest moment, quan hi ha demana aquesta aclaració a la Generalitat és una manera de dir fins que no me responguin, no faig. També estic guanyant una mica de temps.
És com passar la pilota l'un a l'altre, no?
Mentre vaig guanyant una mica de temps a veure en aquells dies quina peça estem movent o no. Però ha fet un, diguent, igual que Puigdemont ho ha fet amb una amenaça, si passat un cert temps no, ho faré, eh? El Rajoy també està dient, si la resposta que me dones no és del meu agrado, també aplicarà el 155, eh? Per una altra part, la part, diríem, per mi bona, és que el Rajoy per primera vegada li he sentit dir que està disposat a obrir o parlar del tema de fiscalitat i de més autogovern. Per tant, ja vol dir, ja he fet un pas de proposar temes d'agenda.
Ho ha dit aquesta tarda i ha dit també que el diàleg sempre és obert. Evidentment ha dit dintre del marc constitucional, però que el diàleg és obert. Bé,
és com un petit pas. Això no vol dir que no segueixi ben risc, eh?
Sí, ens quedem amb la part positiva, com deia Tica Font. Saludem, que ara s'incorpora Teresa Carreras, periodista i membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, disculpeu.
Bé, no pateixi. Acabem de començar i estàvem valorant en els primers minuts, amb el compromís de no allargar-ho massa, el que ha passat en les últimes hores des del discurs d'ahir o la compareixença al Parlament de Carles Puigdemont. Senyor Mohamed Said, vostè quina impressió té? Si poden ser breus, els ho agraïm.
Sí, yo voy a ser muy breve. Y yo creo que los políticos se tienen que, antes de entrar en un camino, saber dónde van y hasta dónde llegan. Y no jugar con el sentimiento de la gente, de los pueblos.
¿Usted creu que Puigdemont i el govern català s'ha accedit en això?
Yo creo que s'ha accedit. Yo ayer pasé por la tarde por el paseo de Luis Campans,
Sí.
Y vi la gente mal, muy mal. Esto es jugar con el sentimiento de la gente. Ellos, los políticos, saben de antemano dónde va, hasta dónde van a llegar. Lo que no pueden jugar con esta, con este sentimiento y meter la gente en un callejón sin salida. Lo que estamos viviendo durante estos días, el abandono de muchas empresas, bancos, esto fastidia mucho a la economía catalana, fastidia muchísimo a la sociedad catalana, a los trabajadores, a la clase media. Yo creo que los políticos muchas veces tenemos que reflexionar mucho antes de dar algún paso en este aspecto.
Sí, diu Lluís Foix en un article que creiem que és molt brillant al diari La Vanguardia, que el poble ha de comptar, evidentment, té tot el dret a manifestar-se al carrer, però la política a última hora es fa en les institucions i ho exposa amb bons arguments. Però vaja, ara no és el tema discutir sobre Lluís Foix i l'acord o desacord que puguin tenir amb ell. Senyora Teresa Carreras.
Jo estava al passeig Lluís Companys i vaig veure un escenari completament diferent al que explica Mohamed Said.
Suposo que vostè, quan diu que va veure la gent malament, es refereix al moment després.
Després.
Evidentment.
Una mica de decepció hi va haver, creu.
Hi va haver-hi una mica de decepció, però la gent entenia perfectament que era el que es podia fer. És a dir, la gent entén perfectament que això no és una qüestió de blancs o negres. I, per tant, jo vaig parlar amb molta gent i hi havia gent que estava realment molt enfadada dient, pues això sí que ens n'hem d'anar. Però aquests, per mi, eren els minoritaris. La majoria era gent que
comprenia,
entenia que el president Puigdemont havia fet una jugada, perquè això és la política.
Sí, reivindiquem la política i potser amb això ens quedem, no? Que hi hagi política, veiem que passi el que passi.
Hi ha un petit senyal positiu.
Sí, endavant.
Aquelles que dius, mira, això pot ajudar, és veure la posició de Ciutadans tan dura. I el fet d'allò que en diríem el poli bo, poli dolent, quan hi ha un grup polític que assumeix una posició molt dura contrària i dir no hi avui res més, sinó 155, 155 i no parlar res més, això ajudarà a Rajoy a tindre una posició una mica més central i menys dura, si és que vol.
Però és que Rajoy, si l'heu sentit ara a les 4,
sí,
vull dir, no dona cap mena d'idea de voler no parlar, ni obrir la boca, que per parlar primer s'ha d'obrir la boca, entens?
Sí, no, vostè fa aquesta interpretació, evidentment, com que més o menys se sap com pensa cadascú i el discurs que té i les posicions que fins ara estan i han estat enrocades, doncs bé, és el que hi ha. En tot cas, esperem que malgrat tot es parli, hi ha molta gent que ho exigeix.
Jo crec que hay que ser realista. El 155 està en marxa, eh? No nos vamos a engañar.
Sí. Ja ho sabem.
No vamos a engañar.
S'està començant està, a preparar.
No, ha començat hace tiempo.
Amb el requeriment ara...
No, hace tiempo.
A nivell econòmic ja ha començat.
A nivell econòmic.
A nivell polític
està començant. A nivell de la seguretat de l'Estat, ahí ha empezado el 155. No nos vamos a engañar, seguir engañando.
A nivell dels comptes de la Generalitat.
A nosotros y a la gente, a la pobre gente que está siguiendo a nosotros.
Gent, ha dit Rajoy, si em permeten treure alguna cosa positiva, com deia Tica Font, ha dit gent de bona fe, que segons Rajoy s'ha deixat portar per aquest desig, no?, d'una suposada independència.
Bueno, 2 milions de persones.
Sí, sí, no?, que són moltíssimes, eh?
Moltes, malament.
No són tots els catalans.
No és menyspreable. És que jo el que...
No és menyspreable, efectivament.
Sí. Jo, per mi, abans de canviar, doncs el que jo volia dir és que trobo increïble l'actitud de la Unió Europea. L'actitud de la Unió Europea. Ahir el president del Consell Europeu, Donald Tusk, va dir... va demanar diàleg, però també va dir...
dintre de la Constitució.
Dintre de la Constitució, etc. Jo estic segura, i això ho va repetint el president Puigdemont i les forces sobiranistes, s'ha demanat des de Catalunya diàleg des de fa molt de temps, que per tant podia haver estat dintre del marc de la Constitució. Entens? Però clar, quan et diuen diàleg de tot menys d'això, això ja no és diàleg.
Mm-hmm. Un segundo. Yo creo que no vamos a esperar más de la Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque el momento que abrir el melón aquí en España, bueno, los países europeos se van a abrirse sus melones. Y Alemania, Francia, Italia no lo van
disposats.
A permitir. No están dispuestos.
Perdoni, però
a
és
dar
que...
un paso de reconocimiento, de entrar en la cuestión actual de Cataluña con España. Yo creo que tenemos que ser muy claros. Lo que no podemos seguir engañando a la gente. La
no enganyem a ningú.
Tenia que haver venido desde el
jo
principio.
Jo crec que aquesta expressió no s'hauria de rectificar, perquè jo crec que el senyor Puigdemont, etc., no enganya ningú. Fa la seva política, vull dir, potser no li agradarà a vostè.
Ella refereix als resultats, evidentment, és opinable, eh? Uns diuen que ha enganyat, altres diuen que ha seguit el poble que l'ha votat, no? Que el va votar fa...
Yo te digo un ejemplo. Yo tengo un hijo catalano-palestino.
Sí.
Perfecto.
Y lleva 2 días sufriendo y ha visto la realidad. Es un chico de 25 años.
Yo también tengo
y
de 25
dice
años.
Que nos han engañado, nos han metido una cosa no, que sabían no. que no podían llegar a ella.
Senyors, hi ha aquí una discrepància que és molt reflex de la societat catalana, d'una part.
Jo puc admetre, no han sortit les coses com es volien, etcètera, moltes coses, perquè s'han enganyat, no.
Bé, molta gent que no està d'acord amb el procés pensa que és un engany, o pensa que són altres coses. Eh? Aquí hi ha qualificatius de tota mena. Sí que fem des d'aquí... fem nostres les crides al respecte entre uns i altres, a la no confrontació i a la recerca de la concòrdia. En això hi ha coincidència. Passant 3:15, avui compartim el mirador de l'actualitat amb el president d'Amics de Palestina a Barcelona, Mohamed Said, amb la periodista Teresa Carreras i amb la directora de l'Institut Català Internacional per la Pau, Tica Font. L'amenaça del terrorisme sense fronteres i la resposta del món és una gran qüestió global que no... Segur que no resoldrem, però és que tampoc aprofundirem en els minuts que tenim. Hi ha hagut, per exemple, un atemptat a Marsella l'1 d'octubre, hi ha hagut un intent de matança al metro de Londres a mitjans de setembre, que de miracle no va provocar cap mort, però sí molts ferits, i si hagués encertat en l'objectiu hauria estat terrible, no? I com això tenim en la memòria ben recent, els atemptats de Barcelona i Cambrils aquest estiu... I bé, aquesta confusa matança de Las Vegas, que ha reivindicat Estat Islàmic i que sembla que no... podria ser que no fos. Coses terribles, no?, d'aquest terrorisme mafiós i cops amagats d'uns i altres.
No, jo penso que el tema del terrorisme és un tema que preocupa molt a la Unió Europea, en aquest cas, però que no s'estan posant mitjans per abordar-lo des d'un punt de vista que pugui ser eficaç. Perquè jo penso que, evidentment, la funció policial, el senyor Macron, el senyor Hollande, quan van haver-hi els atemptats allà, tots els carrers hi havia policies. Em sembla que ho hem dit altres vegades. La funció policial només no ho és. No és la solució. Hi ha d'haver una funció educativa també per solucionar i en aquí a Catalunya, arran dels atemptats del mes d'agost, en podem treure amb el temps, ho haurem de fer, perquè ara és molt recent, algunes
conclusions
importants.
Sí, perquè el gran problema que té la penetració d'aquest terrorisme a Europa és que es capten ciutadans europeus per a aquests grups. Vaja, em sembla que no descobreixo res de nou.
No.
Tica Font, senyor Mohamed Said.
Yo creo que el terrorismo, ya hemos hablado muchísimas veces, yo creo que tiene muchas ramas para solucionar. El primero, a nivel de conflictos internacionales, buscar soluciones. Estos conflictos los han generado Europa y Estados Unidos, y tiene un interés económico, especialmente en vender armamento a todos en todas las zonas. El segundo es un trabajo cultural a nivel de los países europeos. Es muy importante esto. Sí. Y el tercero, lo que no podemos seguir planteando estrategias a largo plazo. Lo que yo lo dije la otra vez que estuve aquí, hay un plan ahora mismo para el Oriente Medio, para los países del Oriente Medio, dividir estos países, Irak, Siria, en países más pequeños. Y esto va a generar un conflicto muchísimo más potente que ahora. Y esto, los países europeos, Estados Unidos, está entrando Rusia en el medio, tienen intereses estratégicos, económicos, en la zona, en todo el mundo. Y la gente no tiene que estar aislada de este concepto que es estos países. Eso depende de la sociedad, sabe elegir en las votaciones a quién eligen para, por lo menos, movilizar a la gente en esta dirección.
Quan les fronteres són artificials, perdó, Tica, quan les fronteres són artificials, hi ha guerra, una guerra després de l'altra.
I això ho saben a l'Àfrica, i al Pròxim Orient, evidentment.
Però jo crec que també hem de fer un gran esforç en comprendre, que no és el mateix que justificar.
Naturalment, sí.
Comprendre totes les raons per les quals hi ha persones, a vegades d'aquí, val? Comprendre què ha fet que uns quants xavals de Ripoll acabessin optant per aquesta via.
Comprendre l'horitzó de vida que tenen.
Sí.
Evidentment, no es pot entendre que
ja us dic que no justifica les seves actuacions.
Ja l'entenem.
Però sí, en qüestions de vida, en qüestions d'horitzó de les seves vides, en qüestions o no d'insatisfacció del món polític que envolta. A vegades aquí, però també d'en qui se sent agermanat i de les aspiracions polítiques en els que se sent agermanats. Si no fem comprensions més amples, serà difícil que actuem. Perquè, si no, només ens queda la solució que la policia i els jutges reprimeixin els efectes d'aquestes actuacions. Però no anirem a les arrels de quines insatisfaccions hi ha. És el mateix que en el conflicte en Catalunya. Si no busquem arrels més profundes i només ens queda més que volem independència i ja està.
Que no s'interpretin malament les comparacions, mai.
No, però és l'efecte de comprendre. T'has de posar a analitzar per què sorgeix un moviment tan ample.
Anar a les arrels de les coses.
Aquí sorgir d'una manera, però d'alguna manera, quan hi ha gent que acaba optant per la violència, també és perquè acaba dient, no en tinc cap altra. No en tinc cap altra per expressar a l'opinió pública les meves insatisfaccions. I això crec que hem d'entendre qüestions sociològiques, polítiques. Per entendre, si no, jo crec que ens resultarà. Ens quedarem en que és una qüestió de la policia i jo crec que no és només una qüestió de la policia.
No, jo, simplement, posant una mica d'exemple del tema de Catalunya, que no hi hem de tornar, ja ho sé, però, per exemple, aquest dematí estava mirant les televisions espanyoles i quan veus que fan debats
amb visió espanyola...
I com veiem que durant tant de temps jo treballo pel setmanari El Siglo, que és madrileny, està a Madrid, té la redacció, doncs que te n'adones que durant molt de temps no es pensen que tallant quatre caps ja s'acabarà tot. No van a la profunditat. I si us hi fixeu, hi havia un article molt interessant a La Vanguardia, precisament, del dissabte, que explicava que en el senyor Sánchez, Jordi Sánchez, i el senyor Jordi Cuixart, quan van anar a declarar el divendres a Madrid a l'audiència, ningú els va escridassar perquè ningú els coneixia. Entens? I, clar, això jo em va agradar molt aquell article perquè tothom escridassava qui coneixia.
Clar, i fallava una mica la comprensió de la realitat.
I fallava la comprensió de la realitat.
I aquí l'ANC i Òmnium Cultural, evidentment, són agents socials. No són polítics, no són els
polítics,
qui decideixen.
Però són agents socials que tenen important. Molt a veure. Jo,
tornant al terrorisme, crec que també hem d'anar reflexionant nosaltres, la societat, de com hi ha esdeveniments que ens deixen molt copsats, ens deixen en estat de xoc, i hi ha violències sobre les quals no hi prestem la mateixa atenció. A Catalunya, per atemptat terrorista, només han mort els que han passat allà en aquells dies d'agost.
Sí.
Però quantes dones són assassinades per el seu marit?
Sí, sí.
Efectivament.
I, en canvi, no, ja ho hem interioritzat com una normalitat, aquest fet, i, en canvi, aquest ens deixa com dient... Oh!
O de vegades en baralles o en agressions també es produeixen morts a Catalunya.
Exacte. Jo crec que aquests també no ens hem de... Hem de tindre present aquest efecte psicològic, eh? Però tampoc no ens hem de deixar arrastrar per aquest primer impuls del xoc de dir, això és molt greu i s'ha de fer tot el que caigui de fer. I dius, bueno, i què? I les dones que moren cada dia no?
S'ha d'actuar. És veritat que en el cas de la violència masclista, que és horrible i s'ha de combatre, no hi ha el component, potser...
Polític.
Polític i d'alarma social, o de veure cadascú en perill
perquè
la seva pròpia
deixat,
vida.
Doncs mira que hi hauria de ser, eh?
Hauria de ser-hi sí. L'alarma, perquè això és una cosa que pot produir-se.
Però ho deixem en l'àmbit de la intimitat.
És una perversió humana. Però, exacte, ho reduïm inconscientment a l'àmbit de la intimitat, que també ho és, però... No ho veiem com un problema social, que ho és, certament, sobretot.
Yo creo que hay dos puntos muy importantes. El que está sufriendo el terrorismo muchísimo más son los países árabes.
Sí, efectivamente.
El Oriente Medio, Pakistán, Afganistán y África.
Sí.
Lo que hay que buscar, ¿por qué? Y hay otro punto muy importante, para mí. Yo creo que los políticos han fracasado totalmente.
Els polítics
han fracassat a nivell internacional.
Sí,
y yo creo que es el momento, si vamos a volver de los siglos pasados, yo para mí es el momento de las tres líderes religiosos a nivel mundial empiezan a moverse, porque tienen sentimiento más humano que los políticos.
Un d'ells al Papa
Francesc. Porque han perdido los políticos sentimiento humano. No tienen ni ética ni moral para solucionar conflictos. Necesitamos gente con un poco de ética moral para ayudar, porque los políticos han perdido todo. Van por interés económico, estratégico, militar. No tienen otra cosa. Les importa a narices que se mueren 1 millón o 2 millones de personas. Y los sentimientos de estas tres religiones que siempre, muchas veces, han vivido en una convivencia tranquila, en paz, yo creo que tienen que darlos una oportunidad para, por lo menos, intentan hacer algo.
Es refereix vostè al cristianisme, a l'islam i al judaïsme.
I al judaïsme.
Una qüestió. Vostè ha dit abans, i em sembla que ho han escoltat també Tica Font i Teresa Carreras, que Occident, Estats Units, Europa, són molt responsables de les actuals guerres al Pròxim Orient,
sí.
Síria, Iraq. La responsabilitat és sobretot econòmica, militar,
estratègica,
d'haver alimentat dictadures en el passat.
Estamos en la próxima guerra, y esto es unas informaciones que nos llegan de ahí, es la guerra del gas en el Oriente Medio. Es la guerra del gas.
Sí, sí, sí.
El que controla los pozos del gas en el Oriente Medio, el que va a tener poder económico en el Oriente Medio. Uh-huh. Está la guerra entre Estados Unidos, Europa y Rusia.
Yo creo que hi ha molt de pes la insatisfacció política de la gent jove d'aquests països al davant dels seus governants. I sempre diuen que aquests governants estan sostinguts per als països occidentals. Són els que els hi donin. Però hi ha una gran insatisfacció política, inclús generacional.
I podríem dir allò de veient en alguns països del Pròxim Orient, no és que ens vulguem consolar aquí a Catalunya, però podríem dir allò de riu-te de la insatisfacció d'aquí, que també hi és, evidentment, a un altre nivell per això. No?
Jo crec que amb això ajudaria molt a tots els països àrabo-musulmans, m'agrada dir-ho sempre, que es consolidés una mica de separació entre la religió i l'Estat,
sempre desitjable. I tant.
Això
que sí.
És per mi una cosa bàsica.
Divendres parlarem, aprofitem per anunciar-ho, demà és festa, però divendres parlarem de la contribució de les religions a la pau i particularment del Papa Francesc, que no ha rebut el Premi Nobel de la Pau, però pensem modestament que se'l mereix, com moltes altres persones, eh?
I tant.
Gràcies, Mohamed Said, Tika Fon i Teresa Carreras, per haver-nos acompanyat avui. Que hi hagi pau i concòrdia. Bona festa demà i fins una propera ocasió.
Molt bé, gràcies. Bona tarda.
Adéu-siau, bona tarda. Arribem a 2:15 de la tarda.